El Centre Cultural Can Fabra és el nou escenari on s'ha traslladat l'Escola Superior d'Estudis Musicals del Taller de Músics. Aquest dimarts, 13 de desembre, s'ha inaugurat la nova seu del Taller de Músics, a la tercera planta de l'edifici, o el que és el mateix, a les golfes de Can Fabra. La festa d'inauguració, però, es va celebrar ahir, a la Fabra i Coats, a les 8 del vespre, en la que hi van assistir artistes de gran renom, com ara Chicuelo i Salaito. Coincidint amb la celebració del 31 Seminari Internacional de Jazz, Flamenc i Música Llatina, les noves instal·lacions de Sant Andreu romandran obertes al públic tota aquesta setmana perquè la gent s'animi a visitar-les. Després d'un període d'obres de gairebé un any, 120 alumnes ja han pogut estrenar aquest mes de setembre el nou equipament de Sant Andreu. El nou espai, cedit per l'Ajuntament de Barcelona, compta amb 1.300 metres quadrats, una vintena d'aules i un auditori. L'Escola Superior d'Estudis Musicals és un centre de formació que fomenta l'ensenyament de la música popular i ofereix tres itineraris, jazz, música moderna i flamenc. Els estudiants que cursin el grau superior del taller de música obtindran una titulació corresponent a una carrera universitària.
Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello i Jordi García.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant de que s'ha posat en marxa l'operació antidroga al barri de la Trinitat Vella.
Els Mossos d'Esquadra van realitzar ahir una operació contra la venda de droga en pisos del barri de la Trinitat Vella, segons ens han avançat fonts policials. Els agents han fet una desena de registres en immobles de la Trinitat Vella i també han registrat pisos a Badalona i altres punts de l'àrea metropolitana. L'operació suposa un cop al tràfic de drogues a petita escala, sobretot d'heroïna, segons les mateixes fonts. Es desconeix, de moment, el nombre de detinguts, ja que l'operació es manté oberta i està sota secret de sumari. Els veïns de la Trinitat Vella han mostrat contínuament el seu disgust pel tràfic de drogues a petita escala que hi ha al barri, fet que ha portat la Generalitat a autoritzar la instal·lació de dues càmeres de videovigilància a la Via Barcino i al carrer del Pérez de Pulgar. Els Mossos ja van desplegar un operatiu similar al novembre del 2010, després que els veïns es queixessin per la presència dels drogadictes i camells.
Doncs aquesta és una de les informacions que anirem parlant a dia d'avui. Com també hem de parlar de l'impressionant parc urbà que cobrirà les vies del tren d'alta velocitat del pas per Sant Andreu, que sembla ser que serà el més gran de la ciutat. I per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic a un dels responsables de l'Associació de Veïns de la Sagrera, com és Oleguer Méndez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis, ahir va haver-hi una reunió molt important amb els tècnics d'urbanisme del districte, i què és el que es va dir en aquesta reunió perquè, evidentment, aquest parc urbà que ha de cobrir les vies, doncs els veïns teniu molt a dir, no?
Bueno, diguem ahir, no van tenir la reunió amb els tècnics del districte, no, van tenir la reunió amb els tècnics de Barcelona Sagrera Alta Velocitat i amb els tècnics municipals de l'Ajuntament de Barcelona. Els artistes també hi eren, però per prendre nota com nosaltres. Bueno. I diguem que a demanda de banda veïnal es van exposar les diferents cinc opcions últimes que hi havia que es van presentar a concurs per fer aquest guarniment. Desitgem que sigui el millor i bé, diguem, es van la posició guanyadora ja la coneixem, sobretot perquè ens hem baixat de la web i tothom la pot consultar i veure, encara que són unes realitzacions virtuals no és que es convencin del tot, perquè hi ha coses com sempre susceptibles i millorables, però tampoc és que estigui com per rebutjar-la. I doncs ahir el que van tenir va ser aquesta exposició que que bé, que esperem que sigui el principi per anar-hi cap endavant i aconseguir com mínim que sigui aquesta i a poder ser millorar-la.
O sigui que ara el que teniu són els primers dibuixos sobre la taula, diguem.
Diguem, sí, tenim dibuixos, els que tenim dibuixos més concrets sobre, és sobre el pla de mobilitat. Uh-huh. La mobilitat que l'Ajuntament entén el pla de mobilitat de vehicles. No entrem més enllà, perquè, clar, nosaltres diem que el pla de mobilitat ha de ser per les persones i els responsables municipals, quan parlen de pla de mobilitat, parlen precisament del pla de mobilitat de vehicles. Uh-huh. Amb aquest, aquí sí que hi ha un planell més concret, però quan al tema de l'acabament de la superfície, que és a la fi de les hores el que hem de gaudir, i del pla de mobilitat més aviat l'hauré de patir, però això encara està, ara s'està realitzant el projecte executiu. Uh-huh. I quan arribi aquest moment que estigui el projecte executiu, perquè ara el que diguem qualsevol pot baixar al web de servei d'alta velocitat, baixar-se aquest concurs guanyador, són una sèrie d'imatges que com a principi les podem considerar, però com a resultat final, doncs, bueno, no deixen de ser imatges virtuals dibuixades amb la millor de les intencions, la primera, guanyar el concurs.
El que sí que hem pogut escoltar és que hi ha previst que plantar-hi 8.000 arbres, no?, en aquest lloc.
Sí, diguem, diguem, no hem d'oblidar que tenim a prop de 5 metres d'un corredor, que és el que portem molts anys desitjant els veïns dels districtes de Sant Andreu i de Sant Martí. Desitjant que això sigui un corredor principalment verd. I doncs, clar, en tres quilòmetres, o sigui, a prop de 5 quilòmetres d'espai a cobrir, doncs hi caben uns quants. Perquè a vegades dient la xifra aquesta de 9.000 arbres, bueno, 9.000 arbres és un volum que ja està bé, però no hem de perdre de vista que seran 9.000 arbres amb un espai prop de 5 quilòmetres. O sigui que si es posen 9.000 arbres, com mínim ja tindrem un gran pulmó verd. I esperem que es posin més i no menys.
El que sí que també ens consta és que vosaltres el que heu dit des de l'Associació de Veïns de la Sagrera és que espereu que aquesta zona també hi hagi zona de jocs per la mainada, no?, pels nens.
Bueno, a veure, tot aquest espai, el que volem, i això portem temps preparant-lo, per això tenim un tècnic que ens assessora i hem treballat totes les entitats de, com deia, de Sant Martí i Sant Andreu, conjuntament. A veure, tot aquest espai el que volem és que sigui practicable i permeable, que no hi hagi amagatalls, que és un risc per l'endemà, que tot l'espai sigui de la màxima utilització, per diferents coses, per fer esports, perquè juguin els nens, que juguin els grans, sigui un espai de la ciutat viscut i compartit pels ciutadans. I quan, diguem, ha d'haver-hi amb aquesta última peça que queda de Barcelona, diguem, jo crec que hem de fer tot el possible perquè sigui una peça de futur i una peça que sigui exemplar pels ciutadans de Barcelona i per la resta dels ciutadans que arribin aquí.
D'acord. Molt bé, doncs, Oleguer Méndez, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Esperem, doncs, que a poc es vagin concretant més coses sobre aquest parc urbà que segons diuen serà el més gran de la ciutat.
esperem que així sigui i gràcies a vosaltres per compartir l'interès amb tots nosaltres.
Molt bé, doncs gràcies, continuarem informant. Miguel, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Molt bé, doncs ara farem una petita pausa, però atenció perquè intentarem connectar amb... Si ara ho hem fet amb la Sagrera, aquí uns moments parlarem 5 minuts ni que sigui amb els de Sant Andreu perquè també ens parlin d'aquest impressionant parc urbà que el que vol és cobrir les vies del tren d'alta velocitat. Farem una pausa i tornem.
Oh, sí, nena. L'aire és ple d'amor, allà on miris ho veuràs. L'aire és ple d'amor, fixa't bé i ho sentiràs. I no sé si em passo de volta, no sé si és exagerat, però és això on tot. S'escampa al meu voltant. L'aire és ple d'amor, com la pluja al mig del mar.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs tal com us dèiem, acabem de parlar amb la Sagrera i avui volem saber també quina és l'opinió de la gent de Sant Andreu sobre aquest impressionant parc urbà que ha de cobrir les vies del tren d'alta velocitat. I tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels responsables de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord, el senyor Sánchez. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliqués què és el que es va tractar ahir a la reunió.
Sí, van explicar el que és el resum. El que es toca a nosaltres és el projecte des de Potosí a Passeig de Santa Coloma, sí. I en si l'únic que vam treure és que els equipaments que n'hi ha actualment pues, són escallants i dels altres pues, encara no s'han parlat. Després, resum de tot el que es va parlar és que el projecte que encara es té de fer des del Potosí al Passeig de Santa Coloma. Aquest projecte pues, van fent a poc a poc perquè el que a ells li interessa principalment és passar a l'AVE per abans del 2013 i que passi per la davant i que no estigui acabada l'estació de Sagrera, Sant Andreu Comtal i la que sigui. O sigui, jo ja aquí no puc dir res més perquè vam quedar pel febrer.
El que sí que tenim sobre la taula són uns dibuixos que els veïns doncs, heu dit que podrien ser vàlids com a, i que el que diuen és la incorporació d'equipaments per joves, la creació d'horts urbans i zones de jocs infantils, no?
Sí, això és el que... es va parlar sobretot del parc, zona verda, jo vaig dir dels equipaments i els equipaments encara no estan com aquell que diu a la mà de tot el projecte aquest d'urbanismes i suposo que a la pròxima reunió podem parlar del tema de lo que és en general tots els equipaments que necessitem aquí a la zona de Sant Andreu de Potosí o de Sant Andreu Comtal que és l'estació fins al Passeig de Santa Coloma. El que més no van passar de puntilles i no van dir res més.
Però vosaltres teniu uns plànols.
Sí, jo tinc els plànols de tot, però encara no han posat el que necessitem nosaltres de l'escola Bressol, de l'altra escola de secundària i tot, i no han posat res encara. Bé.
Doncs el que sí que ens han dit és que hi haurà uns 8.000 arbres.
Sí, els arbres que van parlar d'uns plàtanos, plataneros, que jo li vaig dir principalment de que això ja amb el seu dia es van prohibir i es tenien de treure tots i van parlar després de les tipuanes noves per poder trasplantar aquests plataneros.
O sigui que hi haurà molta vegetació.
Sí, de vegetació, diuen que n'hi haurà a la vora 50.000 arbres.
Déu-n'hi-do.
Sí, és igual com va passar amb el seu dia al Parc de la Trinitat, que deien 10.000 i van quedar amb 2.000.
No. O sigui que tampoc no estaríeu gaire satisfets amb aquest tema.
No.
S'haurà d'esperar el mes de febrer...
Al febrer, llavors ja informarem totalment de tot el que va, perquè això pugui estar dintre del que demanen el veïnat.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, Sánchez, i el mes de febrer doncs, ja tornarem a parlar d'aquest tema.
D'acord i gràcies.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
I nosaltres que ara el que farem serà una pausa, però res, molt ràpida, perquè el que volem parlar és del que es va realitzar ahir i el dimarts, que es va donar per inaugurada la seu, la nova seu del taller de músics. Això serà d'aquí uns moments, ara fem una pausa i tornem.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així, em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Sóc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull amb mi.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, Tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Doncs donem la benvinguda al nostre company, en Cristian Roldán, que s'incorpora ara mateix al nostre programa. Benvingut.
Bon dia a tothom.
A més, hem de dir que Cristian Roldán serà demà a la Casa de les Aigües, al Parc de les Aigües, d'aquí de la Trinitat Vella. I allà, des d'allà ens oferirà doncs, el que serà la quarta mostra artística que realitza la Fundació Trini Jove, perquè ja portem unes quantes mostres i la veritat és que cada vegada està més ple de gent que vol saber doncs, què és el que fa doncs, els veïns d'aquí de la Trinitat. I ara, després de donar-li la benvinguda al Cristian, ens anem a parlar del tema del taller de músics, perquè dimarts va ser el dia de la inauguració de la nova seu que es troba a Can Fabra. És així, oi, Cristina?
Sí, és així, Jordi. Coincidint amb la celebració del 31 Seminari Internacional de Jazz, Flamenc i Música Llatina, aquest dimarts, 13 de desembre, s'ha inaugurat la nova seu del Grau Superior del Taller de Músics a les golfes de Can Fabra. La gran festa d'inauguració, però, es va celebrar ahir a la Fabra i Coats a les 8 del vespre. Com no podia ser d'una altra manera, l'acte es va celebrar amb música i més música. Algunes de les actuacions de luxe més destacades van ser les dels artistes Chicuelo i Salaito, els Gospel Messengers i Miki Puig. Des del 13 fins al 17 de desembre, la nova seu del taller de músics, ubicada al districte Sant Andreu, obre les seves portes al públic perquè tothom que vulgui pugui visitar-la. Després de gairebé un any d'obres de remodelació i d'insonorització i millora acústica de les golfes de Can Fabra, 120 alumnes ja estan cursant des d'aquest mes de setembre els estudis musicals superiors, que els permet obtenir el títol de graduat en música, equivalent a la llicenciatura universitària. El nou recinte, cedit per l'Ajuntament de Barcelona i que ha rebut també l'ajut de la Generalitat, compta amb una superfície de gairebé 1.300 metres quadrats, distribuïts en 10 aules cabina, una aula de tècnica corporal i dansa, una aula laboratori, una de cambra, una altra d'ensenyament no instrumental, 6 aules d'ensenyament instrumental i una altra de cor i orquestra, a més dels espais necessaris per a la docència. Can Fabra, a més, compartirà alguns equipaments amb l'escola, entre ells la biblioteca, el cafè, teatre i l'auditori. El taller de músics porta 32 anys dedicant-se a la formació, promoció i difusió de la música popular improvisada i ofereix 3 itineraris: jazz, música moderna i flamenc. Aquest centre, des dels seus inicis, s'ha ubicat en els baixos d'un antic local del Raval. Ara, amb la creació de la nova seu a Sant Andreu, el Raval continuarà, com fins ara, la seva tasca docent, fomentant la música popular, amb l'única diferència que l'Escola Superior d'Estudis Musicals es traslladarà a les golfes de Can Fabra. Per conèixer amb més profunditat el perquè d'aquesta ampliació d'instal·lacions i els beneficis que comportarà aquesta iniciativa, tenim a l'altre costat del telèfon a Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics.
Doncs d'aquí uns moments parlarem amb Lluís Cabrera, que és president de la Fundació del Taller de Músics, perquè ens expliqui doncs, què és el que s'està realitzant en aquesta zona. Potser això ho farem d'aquí uns minuts. Ara continuem amb el nostre reportatge del Taller de Músics. D'aquí una estona en parlarem amb el Lluís Cabrera perquè ens doni aquesta informació.
Doncs gràcies a les golfes de Can Fabra, els alumnes podran compaginar els seus estudis teòrics i pràctics amb més comoditat i alhora gaudir d'unes instal·lacions dotades de tecnologia punta i de tot el material logístic i instrumental necessari que requereix una escola superior d'estudis musicals. El grau superior, el qual té aplicat ja el Pla de Bolonya, té una durada de 4 anys acadèmics. A més de rebre ensenyament de jazz, flamenc i música moderna, els estudiants poden fer seminaris de forma anual, classes magistrals i un seguit de cursos que no estan estrictament lligats a una formació musical. Des de l'escola s'ofereixen cursos per vèncer la por escènica i els nervis i també per controlar el cos, les emocions i la postura corporal de la persona. Per les aules d'aquesta escola han passat com a alumnes i col·laboradors artistes com ara Enrique Morente, Miquel Poveda, Laxan Busto, Manu Guix, Nina, Sergio Dalma, Marina Rossell, Pau Riba i Pastora, entre molts altres. Judit Nederman és una jove estudiant de grau superior, especialitzada en la formació de cant. Parlarem amb ella perquè ens expliqui el seu dia a dia a l'Escola Superior d'Estudis Musicals i perquè ens endinsi una mica més en el fascinant món de la música. Hola, bon dia, Judit.
Hola, bon dia.
Per què has escollit estudiar a l'Escola Superior d'Estudis Musicals del Taller de Músics i no, per exemple, en una de les altres dues escoles de grau superior que hi ha a Catalunya?
Doncs mira, perquè ja portava uns 3 anys o 4 al taller normal, estudiant, i bueno, quan va arribar el moment de fer el superior, clar que em vaig plantejar també provar l'ESMUC i així, però mira, just a l'ESMUC no hi havia plaça de cant aquell juny, al taller els hi van donar els van donar el permís per fer el superior i jo ja estava allà i vaig dir, doncs mira, doncs em quedo aquí, tan tranquil·la.
Mm-hmm. La vocació pel cant l'has tingut des de petita o ha aparegut amb l'edat?
A la meva família quasi tots són músics i des de petita vaig començar a tocar la guitarra clàssica i així, però sempre a casa diguéssim que sempre hem estat cantant i cantant a veus i tot bueno, ambient musical bastant, bastant, bastant fort. I llavors, quan tenia 13 anys o 14, que estava al conservatori estudiant guitarra i així, però no estava gaire contenta i em passava el dia cantant, precisament la meva mare em va dir, escolta, i no voldries cantar en lloc de tocar la guitarra? I vaig dir, potser sí. I llavors vam anar cap al taller i ja vaig començar a estudiar. Bueno, ja vaig començar a fer tècnica abans amb l'Anna Català i després ja em vaig apuntar al taller per fer música moderna, que encara no n'havia fet mai. I res, mira, així, poc a poc.
Podries explicar-nos a grans pinzellades quin és el teu dia a dia a l'Escola d'Estudis Superiors? És a dir, no sé, les classes que fas, els assajos, si per exemple també has assistit també al 31 seminari que s'està celebrant aquesta setmana.
Bueno, el seminari no hi estic anant gaire, la veritat, però i això que ho tenim, estem convidats els alumnes, però perquè tenim bastanta feina de tot l'altre. Jo ara estic a tercer i fem menys assignatures de les que hem fet a segon i a primer, però bueno, hi vaig com 3 dilluns, dimarts i dimecres. Dilluns faig bastant 4 hores o així, dimarts tinc conjunt instrumental, que és com així l'assignatura principal, o la que ells al taller li donen més importància al conjunt instrumental i la classe de veu, diguéssim, que faig el dilluns. i dimecres també tinc una teòrica. Però bueno, tercer, en general, tens més espai per estudiar a casa que no hores lectives de classe.
Quin tipus de música cantes?
Doncs una mica de tot. La veritat és que em costa una mica de definir perquè, bueno, també estic estudiant jazz i m'estic especialitzant en jazz perquè aquest any hem hagut de triar l'especialització, diguéssim, però estic a bastants grups diferents i estic amb un de folklore, amb un altre de pop, amb un altre de jazz, amb un altre de soul. Canto una mica el que em ve, perquè ja m'agrada una mica tocar bastants estils. Crec que t'enriqueix bastant com a músic i com a cantant, no? Trobar diferents llenguatges. Després pots crear el teu a partir de tot el que has anat aprenent.
Sí, sí. Podries dir-nos algun o alguna solista o intèrpret que admiris des de sempre?
Des de sempre? Bueno, sí. Clar, que hem anat canviant molt, eh?
Ja.
Bueno, quan era més petita escoltava molt els cantants així afroamericans que canten R&B, l'Alicia Keys, tots aquests, Stevie Wonder i tots aquests.
I ara?
Després ja em vaig posar amb el jazz, la Ella Fitzgerald, la Billie Holiday, totes les clàssiques, molt la Diane Reeves. I ara, pues, escolto molt també folk, flamenco, estic escoltant molt l'Estrella Morente, la Sílvia Pérez també, la vaig tenir de profe i també l'escolto moltíssim. Un grup que es diu Acaseca, jo què sé. És que, escolto molta gent. John Mayer, així més popero.
Està molt bé. Quina és la cosa que més t'apassiona d'estudiar cant?
Que més m'apassiona?
Sí, que més t'entusiasma.
Bueno, cantar. És que és una mica tot en global, eh?
Però potser algun moment específic, no sé, del dia, de l'escola, algun moment que diguis per això val la pena.
Home,
també, no? No sé.
A l'escola és difícil trobar algun moment així molt potent, perquè en realitat és tot bastant acadèmic, a no ser que de cop un profe et diu una cosa i de cop i volta se t'obre la història i veus allà tot un camí que no havies descobert i de cop i volta tens feina per mig any o alguna cosa així, no? Això, aquest moment podria ser molt potent. Però a mi el que m'agrada més de cantar és compartir-ho amb el públic. Vull dir, quan ho visc més intensament i dic, vale, per això, i descobreixo per què ho estic fent, és quan estic en un bolo i hi ha un moment que de cop i volta connecto moltíssim i noto que la gent ho està rebent i que estem tota l'audiència i els músics i jo en un mateix espai, no? Diguéssim, no espai físic, però sí que hem arribat a... Llavors dic, vale, és que cantes per això, no? Això és el que més m'apassiona.
Un cop hagis finalitzat el grau superior, cap a on creus que anirà encaminat el teu futur professional?
Com?
Un cop hagis finalitzat el grau superior, cap a on creus que anirà encaminat el teu futur professional?
Bueno, aniré... De fet, ja fa un temps que m'hi estic posant i ja estic fent bastants concerts i així, però un cop acabi, pues, a veure com va. No sé, suposo que hauré de buscar... Ja estic en una escola donant classes, però depèn una mica. Si hi ha molts bolos, doncs millor. I ja... A mi m'encantaria poder viure dels bolos i fer les classes justes, no haver-me d'omplir tot. Però bueno, això és molt difícil. Vull dir que depèn molt del moment, no? Igual això et ve de gust un any, l'any següent et ve de gust no fer bolos i donar classes. Però, bueno, que estic treballant per poder fer una mica el que em vingui de gust. Que després pugui o no, això ja no ho puc dir, perquè depèn de moltes coses.
I ja per últim, si haguessis perdó, de definir el que és la música per a tu amb un parell de paraules o amb una frase, què diries?
Què és la música per mi?
Sí. Què és el que significa per tu?
Ostres, amb un parell de paraules no puc dir. Però...
Com una frase.
Sí que diria que és molt, eh? No em puc... Potser perquè ho he viscut des de petita, eh? Des que he nascut i la meva mare feia bolos embarassada i amb el meu pare i tot, vull dir que ja ve de llarg. Però no m'imagino, eh? Com hagués sigut... Vull dir, no m'imagino aquest espai que omple la música de la meva vida, no m'imagino que aquesta sensació hi hagués sigut.
Molt bona.
Llavors suposo
també
que és algo molt fort i entenc que és algo a què jo m'he compromès i jo m'hi estic dedicant, però, bueno, no sé. també hi ha moltes altres coses que m'encanten de la vida en general. Mm-hmm. Però bueno, sí que és algo molt molt potent i que estic molt agraïda que ho pugui que pugui fer-ho, saps? Perquè hi ha molta gent que no que potser no té el temps, no té el o no tinc l'oportunitat en el seu moment, jo què sé. Mm-hmm. I jo estic aquí fent el que m'agrada més del món i mira. Pues coro gràcies, jo no sé.
No sé si és una fortuna, no, ara mateix fer el que un vol. Doncs moltes gràcies, Judit, per compartir amb tots nosaltres doncs, la teva experiència personal. Gràcies.
A vosaltres. Que vagi molt bé.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa, en aquest reportatge especial que estem realitzant del taller de músics, que a partir d'aquesta mateixa setmana podreu trobar a les golfes de Can Fabra. I avui doncs, hem intentat parlar amb el president de la Fundació Taller de Músics, el Lluís Cabrera, però el mateix Lluís Cabrera ens ha dit que parlem amb una noia que es diu Blanca Gallo, i amb ella parlarem d'aquí a uns minuts, a veure si és possible. El que sí que podem és recordar-vos que tenim dues vies de contacte. Una, que és el informatius@rtv-migfm.com, a través del qual doncs, ens podeu fer arribar els vostres dubtes, queixes i suggeriments, i l'altre és el nostre número de telèfon, que és el 933456454. Doncs, tal com ens deia abans la Cristina Paniello, ara parlarem amb una de les responsables de la Fundació Taller de Músics. Estem parlant de la Blanca Gallo, que sembla que ara en aquests moments ja tenim a disposició de la nostra audiència. Intentarem d'aquí uns moments posar-nos en contacte. Ara mateix estem realitzant la trucada. El que sí que també podem comentar-vos és que aquest Nadal el que ens proposa l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella és que participem en l'habitual concurs d'aparadors i de balcons guarnits. Això ho podeu fer fins dissabte, perquè dissabte mateix a 1:15 del migdia el que es farà a la plaça de la Trinitat és el lliurament de guardons del concurs d'aparadors i balcons guarnits de Nadal. Teniu fins divendres, per tant, fins demà, per guarnir el vostre balcó o el vostre comerç i tindreu premi. Val la pena aquests dies passejar-se pel barri de la Trinitat Vella per poder gaudir i per poder veure doncs, com alguns comerciants estan realitzant aquest guarniment dels seus establiments. Doncs tal com us dèiem fa un moment, si no hem pogut parlar amb el Lluís Cabrera, que és de la Fundació Taller de Músics, parlem ara amb una responsable, que és la Blanca Gallo.
Hola, bon dia, Blanca.
Hola, bon dia.
Parlem amb Blanca Gallo, la directora de l'Escola Superior d'Estudis Musicals del Taller de Músics. Et volia preguntar, quin motiu ha impulsat la construcció de la nova ubicació del Taller de Músics?
Doncs la nova ubicació, la nova seu de l'Escola Superior del Taller de Músics ve principalment per una demanda dels estudiants i la família i les famílies de que puguin obtenir una titulació que els serveixi per desenvolupar la professió de futur.
Mm-hmm. Per què heu escollit les golfes de Can Fabra com a nova seu dels estudis de grau superior?
Doncs mira, com ja sabeu, el Taller de Músics inicia la seva envergadura fa 32 anys a Ciutat Vella, on encara continua la seva escola, però els espais arquitectònics no ens servien legalment per fer una escola de grau superior. Llavors, dintre de la ciutat de Barcelona, vam estar buscant espais i finalment l'ICUP, a través de l'antic delegat de Cultura, el Jordi Martí, ens va cedir fer ús de l'espai de les golfes, la tercera planta del Centre de Cultura de Can Fabra Sant Andreu. Ens va semblar doncs, que era un districte, era com un barri, similar al Raval, quan vam començar, i vam pensar que seria una bonica manera doncs, de continuar aquest procés i aquesta història del taller en aquest barri de Sant Andreu, en aquest districte.
La vostra instal·lació al barri de Sant Andreu es limita només a la disciplina musical que impartiu o va més enllà?
A dintre del Centre de Cultura Can Fabra, a l'Escola Superior el que imparteix principalment són estudis de grau en jazz, música moderna i flamenc. El que passa que el fet de que aquests estudiants estiguin més preparats i el seu currículum els hi amplia a treballar amb altres disciplines artístiques, com la dansa, audiovisuals, etc., o teatre. Això possibilitarà, doncs, els nous espais amb més amplada, amb més metres quadrats, facilitarà projectes de creació artística d'altres disciplines.
Mm-hmm. Quin és el mètode d'ensenyament que s'aplica a l'escola?
Tot i que qualsevol estudi de grau ha de seguir una norma mínima curricular que ve predeterminat per l'autonomia o a nivell estatal, el taller de músics, en el seu propi currículum, ha sempre procurat, i sempre hi és el que intentem fer, és que el nostre mètode d'ensenyament sigui eminentment pràctic, que serveixi per incorporar-se quan acabin els estudis a treballar, a la professió. Crec que aquest és un tret diferencial que ha tingut el taller de músics des del seu inici a l'escola, allà al barri del Raval, i que ara volem continuar treballant en aquesta dinàmica metodològica que ens diferencia de la resta de centres.
Mm-hmm. Us heu unit amb la Fundació Gallega Maieusis per dissenyar un projecte tecnològic molt innovador anomenat Plataforma Àgora, que es durà a terme a través de la xarxa. Ens pots explicar a grans trets en què consisteix aquest projecte?
Doncs sí, quan nosaltres vam plantejar el futur de fer una escola, de treballar en l'escola superior, vam haver de pensar, imaginar que ens deparava el futur, i el futur passa per la nova tecnologia, per les tecnologies, i llavors en una trobada d'escoles de la red espanyola, d'escoles de música, el Lluís Cabrera i el Felipe Estevez de la Fundació Maieusis, doncs vam pensar que, Felipe Estevez tenia un projecte aquest projecte i el va voler compartir amb el taller de músics. Nosaltres ja estàvem treballant en programes d'estudis a distància, estàvem fent petites experiències i ens va semblar que era una aliança important, interessant, que podríem ampliar no només a l'estat espanyol, sinó a la nostra comunitat, començant per Llatinoamèrica i després a altres zones del món. Això el que significarà a curt plaç serà el poder accedir online a les nostres classes, que l'alumne pugui continuar en directe si un dia no pot assistir a classe, i en un futur que pugui realitzar estudis a través de la xarxa o altres serveis de producció musical.
És important dir que les classes, vull dir, els alumnes podran veure les classes des de casa a temps real, no?
Això mateix, això s'està treballant. Hi ha una qüestió tècnica que a nivell mundial doncs no està resolta en el camp de la música, que necessita una precisió de temps, però per això hem creat el nostre laboratori d'I+D+I+I, que el que estem fent és treballar el present per tenir opció de futur.
Mm-hmm. Quina creus que és la clau de l'èxit perquè els estudiants vulguin matricular-se a l'Escola Superior d'Estudis Musicals?
Doncs jo crec que un dels motius, que una de les causes que més els hi pot motivar a matricular-se al taller és a l'ús i la utilitat del contingut del que s'ensenya, la rigidez però la utilitat de tots els seus estudis, el poder, l'opció i la llibertat que se'ls dona perquè puguin fer la seva pròpia creació i el desenvolupament professional posterior que els hi oferim dintre del nostre mateix departament, a l'impuls del nostre departament de management i produccions, que es preocupa de buscar feina, produccions, festivals on ells puguin desenvolupar a posterior dels estudis la seva professió.
Mm-hmm. L'any 79, quan vau fundar el taller de músics al barri del Raval, la música predominant en aquells moments era la música clàssica. Com és que, tot i sabent això, vau decidir apostar per una música popular?
Doncs mira, quan es va crear o quan es va començar a reunir al voltant del 1900, a la tardor del 79, eren persones, més que muntar una escola, eren persones interessades en altres tipus de música que en aquell moment, en tot l'estat espanyol, estava assistint als conservatoris i amb ells a l'estudi de la música clàssica. El resta de la música no s'entenia com a música culta, per tant, no s'estudiava. Com que en aquell moment al Raval hi havia immigració, sobretot de Llatinoamèrica i d'Europa, però també de Llatinoamèrica, de règims totalitaris, que els intel·lectuals que havien pogut escapar havien vingut a ciutats com a Madrid o Barcelona, doncs ells ja estaven influenciats per altres músiques, la seva pròpia i el jazz que tenien a prop d'Estats Units, i això va ser que creiessin i tinguessin força en altre tipus de música. Avui en dia el jazz com a vehicle, com a música vehicular, es pot estudiar a tot el món, és la nova música clàssica del segle XX, i després, en conseqüència de cadascú té la seva identitat, el flamenco, la música llatina, la bossa nova a Brasil, i el Cabrera i un seguit d'intel·lectuals en aquell moment van pensar que això era més interessant, que no faltant el respecte a la música clàssica, sinó a un sistema institucional obsolet.
Aquest dimarts 13 de desembre justament ha fet un any de la mort d'Enrique Morente, cantautor espanyol que havia participat en diversos seminaris al taller de músics. Fins a quin punt l'essència artística de Morente està present en aquest centre?
Doncs mira, Enrique Morente per taller de músics a nivell global és una figura que marca una concepció de llibertat, de creació artística molt forta en tots els àmbits, i personalment pel Lluís Cabrera, que han sigut amics i han treballat més enllà de produccions en les que Enrique Morente i Taller de Músics han participat molt activament, era una qüestió de filosofia, de pensament, de pensament de considerar d'una mateixa manera què és l'art i què és l'expressió de la llibertat, que significa treball, principalment respecte, molt treball, molta disciplina, però sobretot llibertat. Enrique, tot i que en el seu estil de flamenco, i nosaltres aquí al taller fem tant jazz com música moderna, com una part de flamenco, però a tots ens ha impregnat la seva manera d'entendre, doncs això, a l'art.
Moltes gràcies, Blanca Gallo, per explicar-nos el funcionament de la nova seu del taller de músics.
Doncs gràcies. Moltes gràcies. Esteu convidats a venir a visitar les instal·lacions quan vulgueu, i aviat esperem estrenar-les ja per tots els nostres estudiants. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Blanca. I ja per acabar, tal com deia la Blanca, talent creatiu, intuïció i llibertat expressiva dels músics. Aquests tres conceptes són les fortaleses que han convertit el taller de músics en una fundació autèntica i única a Catalunya. Tot i que és important tenir una formació pedagògica artística de qualitat, és important saber que també es pot tocar, compondre, crear, inventar i viure sense aferrar-se a la partitura del pentagrama. Aquesta filosofia és la que defensa amb força el taller de músics i, evidentment, també la música popular.
Molt bé, doncs arribat a aquest punt el que farem serà una nova pausa i atenció tot seguit perquè parlarem de salut. Ho farem amb l'Anna Clara, que ja la tenim per aquí donant voltes, que pertany al CAP Via Barcino, al centre de salut d'aquí del nostre barri, de la Trinitat Vella. Això serà d'aquí uns minuts.
Quant de temps he pensat com donar-te les gràcies per fer-me aquest regal ple d'amor i nostàlgia. M'has donat el que tens sense contrapartides, i si és així, és així. Has perdut el teu temps per conèixer els meus somnis, has deixat de plorar per donar-me el que m'ompli, per buscar-me algun lloc on em senti amb més força, per ser més feliç, que és el que importa. Per tu lluitaré, per tot el que has fet quan no he estat a l'alçada, per tot aquest temps que has volgut compartir amb mi, i pel teu calor i per tanta màgia em quedo al teu costat. Pel teu calor i pel teu carisma em quedo amb tu. Sempre m'has demostrat que tu és com un miracle. Com que és tan especial mai em poses obstacles.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Doncs ens queden encara uns minuts per poder gaudir d'aquest programa d'avui. I atenció, perquè una de les dolències d'aquests dies, d'aquests mesos, són precisament la febre, la tos, els problemes respiratoris. I per parlar d'aquests temes, doncs, tenim la responsable de pediatria del CAP Via Barcino, que és l'Anna Clara. Molt bon dia.
Bon dia, infermera.
Això.
Hola.
Sí, sí. Si ens acostem al micròfon, ens en tirem molt millor. Ara?
Ara.
Sí?
Bon,
vols dir? Segura?
Hola, bon dia.
Aviam. Sí, intentarem resoldre això. Sí? Ara millor?
Hola, bon dia.
No, em sembla una mica no. No anem bé. Si canviem el micròfon, us sentirem millor.
Hola, bon dia.
Ara sí, veus? Ara solucionat el tema. Doncs tal i com us dèiem, el febre, la tos, els problemes respiratoris, doncs, són un dels problemes d'aquests mesos. Doncs Anna Clara, explica'ns.
Hola, bon dia. Mira, sóc l'enfermera de pediatria, no sóc la responsable, no sóc la pediatra. Sóc l'enfermera, Anna Clara, estic a Via Barcino, que aviat per ser ens canviarem al nou ambulatori.
Ja sabeu, teniu data o no?
En principi ho comenten dimecres de la setmana que ve. En principi, això no vol dir, perquè a vegades aquestes coses van lentes.
Haurem d'anar a la inauguració.
Molt bé. Vinga, avui estic aquí per parlar de la febre, de la tos, dels problemes respiratoris, que els nanos avui dia és el més freqüent, no?, per les dades. No? Igual que a l'estiu, doncs, les vòmits, les diarrees, vull dir, van depèn de la temperatura, no?, dels nanos. Ai, perdó, de la temperatura ambiental. Bé, vull parlar de la febre. La febre, sobretot, la gent del país ja està més conscienciada, però la gent d'altres països, d'altres cultures, no tenen consciència de posar el termòmetre. Quan te venen d'urgències que diuen cabeza caliente, no, a veure, t'han de dir si tenen 38, 37,5, 39, això pot variar molt la patologia d'un nano, no? I quan ha començat, les fluctuacions, tot això pot variar. Vull dir, la informació és vital, val? Quan se va a un centre d'urgències amb el nano malalt. Llavors, sobretot, posar el termòmetre, val? Perquè clar, la febre és la segona causa urgent que els equips de pediatria del centre d'atenció primària que veiem amb més freqüència, d'acord? Què és això? Provoca un neguit, sobretot a la família, està molt preocupat, les angoixa molt, val? A veure, és un augment de la temperatura per sobre 77. Nosaltres diem que de 37 a 38 és febrícula, no donem massa importància. Però a partir de 38 sí que és important i ja comencem a donar antitèrmics. Val? També una altra cosa que també hem de valorar és l'edat del nano i el nivell general del nano. Si tu veus que un nano menja bé, està tranquil, no està irritable, això ens va indicar també, a vegades és una viratge i no té major importància, però a vegades el nano està molt xafadet, deixa de menjar, està irritable. Tot això ens va indicar la gravetat de la malaltia. Per una altra banda, també és important tindre en compte l'edat del nano. Quan més petit és, més patologia i més greu. No és el mateix, per exemple, un nano menor d'un mes que un nano de 8 anys. Però, cuidado, si un nano amb 8 anys, amb febre de 39, anem a suposar, pot ser més greu que un nen de 3 mesos. Per què? Perquè si aquest nano té febre de 39, té vòmits, rigidet de nuca, li ha sortit les petequies, les taques aquestes de color vi petitones, no? Doncs això és greu i ha d'anar a l'hospital, no? Però a nivell general sempre diem, quan més petit un nano, hem de vigilar més, perquè són més làbils, tenen més risc de patir patologies, val? I a vegades l'indicador és la febre, i comença per aquí. A vegades una bilàsis, suposo que per dir una cosa així a nivell general, un molt elevat, vull dir 70, 80, els nanos han de fer les defenses que diem i han d'agafar, pues això, van a l'escola i agafen pues, febre i a vegades són anticossos que venen, vull dir, que posen en contacte un nen amb un altre, perquè a vegades pues, s'han encomanat d'un a l'altre i és la forma a vegades que diem les viràcies, no? I això és una cosa benigna i és normal, però clar, els pares quan te venen estan angoixats perquè el nen té febre, d'acord? D'acord, bé, què és la febre? La febre és una resposta adaptativa al cos per combatir uns organismes, normalment bactèries, virus, depèn del que sigui, i que causen aquestes malalties, ¿vale? Que és una resposta amb unes aquestes substàncies piròxines que se diuen, que pot ser pues, això, pues, bactèries, virus, depèn. ¿Vale? Mesures que hem de fer. Bueno, primer hem de mirar per això, si té febreta, si té febrícula, pues, 37, 38, no hem de donar res i treure roba. Si és a partir de 38, doncs, i també vigilar, sobretot l'edat, no? Del nano, hem de vigilar pues, això, un bany d'aigua tèbia, lleugera de roba també, i l'antitèrmic, depèn del pes, el nano i de l'edat, doncs s'ha de donar pues, el paracetamol, que és la piretal, i el ibuprofen, no? Que és el dalgi, que la gent avui el veu més sovint com la piretal i el dalgi, no? Més que el paracetamol, que és el compost. Bé.
Ens queden pocs minuts.
D'acord. Bueno, bé, pues, bé, per resumir, hem de tindre en compte pues, això, les varietats, vull dir que el nano tingui, estigui molt xafadet, que estigui molt irritable, sobretot el nen petit, s'ha de donar sobretot líquids, líquids ensucrats per baixar aquesta temperatura, líquids, aigua, caldos, sopes, totes aquestes coses que va hidratar, i si té mocs a vegades també ajudarà molt a treure tot això. I sobretot hem de vigilar molt que no pugi molt de 39, perquè a vegades una conseqüència són les convulsions febrils i això és molt greu, no? I sobretot les petequies, que és el que han de vigilar més, i l'edat del nano i l'estat general. Sobretot és el que realment ens va indicar a aquest nano li passa alguna cosa. La mare el coneix molt, sempre jala molt i ara ha deixat de menjar, està molt irritable, o no dorm. Qualsevol actitud que canvi a l'estat general del nano, doncs això ens va indicar a vegades molt més que la febre. Que això ja sé que angoixa molt els pares. D'acord? Alguna dubte? Pregunta?
Bé. Sí, jo... A veure com poden respondre els pares davant d'aquesta malaltia.
D'acord.
D'acord, doncs, Anna Clara, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa.
De res.
I en una altra ocasió doncs, ens tornem a retrobar. Esperem doncs, que sigui, a veure si és possible la setmana que ve que parlem d'altres temes.
Molt bé.
D'acord.
Gràcies.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I avui hem de dir que podeu anar al Sant Andreu Teatre, on es realitza l'obra Pinxa però no mata, que amenitza els dijous d'aquest mes de desembre.
Un viatge a partir d'històries plenes d'humor i acompanyades per la música del duo Floret omplirà el dijous el Sant Andreu Teatre amb l'objectiu d'oferir una proposta lleugera i agradable per a trencar la rutina d'aquesta setmana. L'americà d'Edward Hopper o les sèries televisives Vent del Pla o Infidels era un dels programes on Joaquim Daniel va ser conegut i acompanyat de Daniel Pellegrinet, compositor, cantant i música multiinstrumentalista, creen el duo Floret.
Doncs més coses, podem dir que el taller Postals de Nadal en 3D es realitza a càrrec del ventilador cultural al Casal de Barri de Congrés Indians aquesta mateixa tarda. També aquesta mateixa tarda podeu gaudir del conte Contes de la Vall del Montsià a la Biblioteca de la Sagrera. A la Biblioteca del Bon Posteu també avui, aquesta tarda, dins del que és Primeres Passes, el taller La Casa dels Sons a la Biblioteca del Bon Pastor. I parlant de cinema, es projectarà la pel·lícula Cicloturisme Europa a cop de pedal al centre Garcilaso. Una última informació, la que ens acosta a la Sagrera La Barraca, que és el centre cívic que hi ha doncs, en aquest barri, en el barri de la Sagrera, i que avui realitza l'exposició Treballs dels tallers voluntaris. Doncs això és el que tenim per al dia d'avui. I nosaltres, doncs, que ja ens hem d'acomiadar, donar les gràcies a l'Anna Clara, que és la infermera, com ha dit, del cap del Via Barcino. També donar les gràcies a la Cristina Paniello, al Cristian Roldán i a la Mari Carmen Aguilar. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, però atenció, tal com us hem dit abans, demà farem un programa especial en què us oferirem la quarta mostra artística que es realitza a la Casa de les Aigües. Això serà a partir de les 12 en aquesta mateixa sintonia. Fins a aquella hora, doncs que passeu una molt bona tarda. Adeu.